Per si no sabeu italià, aquesta cançó és un cant a la unitat d'Europa i va ser la guanyadora del Festival d'Eurovisió el 1990. El títol, i ja que tenim un convidat que és italià, Luca Tancredi Barone, es diu Insieme. Ho he pronunciat bé o no, Luca?
Insieme, perfecte.
Perfecte, doncs. La traducció seria junts, no?
Junts. Veus? Però sense cap mena d'implicació política, si us plau, oi?
Val. Han passat 3 dècades des de que Itàlia va guanyar amb aquesta cançó el Festival d'Eurovisió. Llavors, Europa ha canviat moltíssim. Ha entrat en vigor l'espai Schengen, que ens permet viatjar amb el document nacional d'identitat. També ha arribat l'euro, el Pla Bolonya a les universitats. Però i els drets del col·lectiu? En quin punt es troben dintre d'aquest gran marc que és la Unió Europea? Intentarem respondre aquestes preguntes i d'altres amb la Eleni Maravella, que és social media i activista en els drets de la comunitat LGTBIQ+ i de la Unió Europea. També tenim el Luca Tancredi Barone, que és periodista italià que viu a Barcelona i que col·labora a Orgull Ràdio i que, gràcies a aquesta col·laboració, també coneix a persones que, del col·lectiu que viuen més enllà de les fronteres catalanes. Què tal? Com estem?
Un bona tarda a tothom.
Després també comptem amb Ramon Antoni Joan, que forma part de l'Associació de Famílies LGTB i que ha demanat a l'Eurocàmera la lliure circulació de la seva família. Ramon, explica'ns una miqueta.
Pues bé, jo estic casat, estic casat amb un noi polonès i gràcies a l'Eleni, que ens coneixem de la FLG, em va dir que des de la NELFA estaven organitzant que les parelles que teníem dues nacionalitats i que teníem algun tipus de problema de lliure circulació dintre la Unió Europea, féssim una petició al Parlament Europeu exposant els nostres problemes en quant a la lliure circulació. Aleshores vaig fer una petició a l'Europarlament especificant que el problema que teníem és que el país del meu marit ni el nostre matrimoni és reconegut perquè no existeix cap tipus de unió civil ni matrimoni per les parelles LGTBI i després que si nosaltres en algun moment, després també teníem el problema que no podem inscriure els nostres fills en el registre civil de Polònia perquè sempre s'especifica que té que aparèixer el nom d'una mare i un pare. Al ser nosaltres dos pares, no podíem inscriure el nostre fill al registre civil de Polònia i això fa que, d'alguna manera, a Polònia la nostra família no és reconeguda, no existeix.
I quin tipus de solució us estan donant? O...
Bé, el que es va demanar des de l'ANELFA, potser ho explica millor l'Eleni, és que féssim peticions. Aleshores, nosaltres vam fer una d'aquestes peticions, l'Eleni també, i altra gent dintre, després de la crida d'aquesta NELFA, van fer una sèrie de peticions exposant els problemes que es podien trobar totes les parelles que tenien dues nacionalitats.
Eleni.
Sí, com ha explicat Ramon, la NELFA, que és el red europeu de les associacions de famílies LGBT, llevamos desde los principios de la asociación, que es de 2009, intentando explicar a la Unión Europea el problema que tienen nuestras familias, que es que en realidad no tenemos el derecho a la libre circulación. Tras muchos años de hablar y empezar a hacer peticiones, por fin vemos que ahora sí que nos escuchan y de hecho en septiembre del año pasado ha salido la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y ha dicho lo ahora muy famoso que si eres padre y madre en un país, por supuesto eres padre y madre en todos los países. Todavía estamos muy lejos de conseguir esto, pero por lo menos por ahora hemos conseguido que en la estrategia para los derechos LGBT que se ha presentado en noviembre, por primera vez están hablando de que van a hacer un intento a legislar para que a lo que se trata la circulación libre dentro de la Unión Europea se pueden reconocer los certificados de nacimiento de nuestros hijos y los certificados de matrimonio, uniones civiles, todo, aunque el país donde quieres ir no tiene legislación propia.
Luca Tancredi, en el teu cas, quants casos has conegut de persones de la Unió Europea que tenen dificultats per ser membres del col·lectiu LGTBI en d'altres països?
Mira, la cançó que estàvem escoltant abans, la de Toto Cotugno, deia l'Europa non è lontana, l'Europa non sta lluny, no? I en canvi sí que està una mica lluny, no? En el sentit que, i només parlem d'Europa, que en el món és una àrea, diguéssim, privilegiada pel tema dels drets LGBT. I per no anar molt lluny, al país de la parella del Ramon o el país de l'Eleni o el meu propi país, no tenen legislació que permeti a les persones, com aquí a Espanya, adoptar un fill o una filla, no tenen legislació que reconegui explícitament un matrimoni de les parelles del mateix sexe. I estem parlant d'Europa. Vale? Sí que és veritat que hi ha alguns països que són, diguéssim, més avançats i segurament Espanya és entre aquests. Hi ha Holanda, per exemple. Ara hi ha més països que han aprovat legislació que reconeixen el matrimoni igualitari, Portugal, per exemple, fins i tot Alemanya i França, que han trigat bastant. És a dir, no ha sigut tan fàcil com ens esperaríem des d'aquí, des del sud d'Europa, que serien països més avançats en drets en general, no? Com poden ser França i Alemanya. I Itàlia, jo parlo d'Itàlia no només perquè conec el cas bastant bé, sinó perquè Itàlia va ser una de les fundadores de la Unió Europea fa més de 50 anys, no? I Itàlia, que és un país gran, que és un país important, que històricament va tenir moltes lluites socials molt importants, molt capdavantera en l'època, pues a Itàlia no hi ha legislació que reconegui el matrimoni igualitari i fins i tot només fa un parell d'anys que té una legislació que reconegui la unió civil. Però és que fins fa 2 anys no la tenia ni tan sola aquesta. El que a mi m'indigna, diguéssim, com italià i com europeu, és que en aquesta legislació es va fer d'una manera que fos molt discriminatòria. És una legislació que diu, bueno, li hem de donar alguna cosa a aquests maricons i li donem aquesta figura legislativa que és diferent del matrimoni i la estigmatitzem fins i tot en la llei. I aquesta situació la tenen molts països.
Però Eleni i Ramon i Luca, què diuen les associacions LGTBI dels vostres països, o en el teu cas, Ramon, la de la teva parella?
Què diuen les... Bueno, és que Polònia, en quant a associacions de famílies LGTBI...
No n'hi ha, però... Vull dir, però
no n'hi ha Tolerado, que és una associació més dels drets del col·lectiu. Clar, hem de pensar que l'evolució en aquests països, primer potser seria arribar a unes unions civils o un matrimoni, i després les famílies per ells és que no existim. És com una cosa que és, evidentment, hi ha parelles tant a l'estranger, perquè nosaltres aquí a Barcelona coneixem altres parelles també que són poloneses i espanyols, i sembla que si volen formar la família, evidentment han sortit de Polònia, però bueno, també a Polònia n'hi ha mares lesbianes que d'alguna manera han pogut ser mares, o també n'hi ha famílies reconstruïdes, perquè hi ha moltes persones que tenen una relació heterosexual i després acaben tenint una parella home o dona i també existeixen i estan a Polònia. Realment no se'n parla, i a Polònia realment en aquest moment, és clar, estan en un debat també, ara recentment han hagut les eleccions polítiques, i un dels temes crucials de tot era entorn als drets dels LGTBI. N'hi ha totes aquestes pobles que es van considerar zones lliures LGTBI, o sigui, estem en un procés maduratiu molt, molt anterior a el que estem nosaltres aquí a Espanya. No?
O fins i tot s'ha tirat enrere en moltes coses.
Que... Sí, vull dir, és que no s'havia legislat i ni van en el camí, ni sembla que hi hagi un futur per la comunitat LGTBI gaire prometedor.
En Grècia, por ahora, por lo menos, estaba pasando un poquito, es mucho más diferente que Polonia, porque aunque tenemos un gobierno conservadores, les gusta ser muy cerca de Europa, entonces como buenos estudiantes pues quieren hacer lo que Europa está diciendo, y la verdad es que hace muy poco, hace unas semanas, presentaron un comité, que por la primera vez la labor de este comité es hablar de todos los temas LGBT y hacer propuestas de leyes. Así que se ve que algo se empieza a mover, porque en Grecia solo tenemos la unión civil, que no te permite tener hijos en común, pero sí que existen muchas familias. Uh-huh. Es que hay familias, porque como una amiga mía ha dicho, es que las personas LGBT no somos ni estériles ni tenemos ningún problema en el momento de tener incluso hijos biológicos. Y existimos, estamos incluso en Polonia, incluso en Rusia, que la cosa es aún peor.
O en África, que en África, la part del món on és més, sí, molt més problemàtic. Sí.
Ramon, en el teu cas, quines implicacions pràctiques comporta que no reconeguin el teu status quo a Polònia?
Realment el problema que tenim és que si en algun moment decidim nosaltres anar a viure a Polònia o traslladar-nos allà, jo a vegades penso, no sé què passarà si els meus sogres es posen malalts i la meva parella decideix, doncs hem d'anar allà, doncs estar un any, no? Perquè la meva mare és l'últim any de vida de la meva mare o el meu pare, o el que sigui, qualsevol cosa així. Si nosaltres ens establim allà, un dels dos membres de la parella deixa d'existir, no? De repent és com els fills només són d'un o com funcionarà això? Llavors, tots els drets fonamentals d'aquestes criatures, des d'apuntar-los a l'escola, anar al metge, què passa si nosaltres ens traslladem allà a viure, ja moro, per exemple, jo, es mor el Mirek, què passaria aleshores? Els nostres fills passarien a una xarxa a ser adoptats perquè no reconeixen l'altra parella com a membre de tots aquests problemes, no? A part pràctica, que ara vivim aquí i que això sembla que està distant, també pot ser, quan nosaltres anem allà de vacances, realment no hem tingut molts problemes, però sí que a vegades ens ha passat, perquè això ens ha passat, que estem allà, es posa malalt un dels nens, i qui va a l'hospital, com anem, aleshores, saps, tots aquests petits problemes que ens podem trobar en aquell moment, perquè si el meu fill l'han d'hospitalitzar, potser a mi no em deixen entrar perquè no em consideren que sóc part de la família.
Coses quotidianes que aquí les tenim completament assumides i no passa absolutament res, allà heu de prendre mil i una precaucions.
No? Exacte.
Yo tengo dos hijas, 7 y 4 años, y te lo juro, los primeros 5 años, cada vez que íbamos a Grecia, nosotros cogíamos una copia del libro de familia, de los certificados de nacimiento de las niñas y del certificado del matrimonio, por si acaso. Solo una vez llegaron a preguntarnos al aeropuerto, estábamos las dos mamás con nuestra hija mayor, y nos dijeron dónde está el padre. Y decimos que no hay padre y nos dejaron pasar. Pero sí, es una angustia, porque encima estás haciendo vacaciones, pero estás con el coche. No sabes si puedes tener un accidente.
Et poden passar mil coses de vacances.
Sí.
Fa un mes l'Eurocàmera declara Europa zona lliure per al col·lectiu LGTBIQ+. Què implica efectes pràctics aquesta resolució?
En realidad es un apoyo muy claro del Parlamento Europeo hacia el colectivo, pero al día no está cambiando nada. No está cambiando nada en Polonia, no está cambiando nada en Rumanía. Recuerdo a los oyentes que en 2018 tuvimos una sentencia muy, muy importante para nosotros de la Corte Europea de Justicia de la Unión Europea, sobre el caso Coman, que era la primera vez que han pedido, Rumania ha pedido a la Corte de Justicia Europea definir si en la directiva de la libre circulación, cuando hablas de esposo, si se incluyen las personas del mismo sexo. Uh-huh. Y ellos dijeron que sí, que se incluyen las personas del mismo sexo. Y esto era el caso Coman porque era un ciudadano rumano. El Adrian Coman se había casado con un ciudadano de Estados Unidos y cuando quisieron ir a vivir a Rumania, Rumania no le ha dado el visado, no le ha dado el permiso de residencia. Pues en 2018, en verano de 2018, ha salido la sentencia de la Corte y Rumania todavía no ha dado el permiso de residencia a este matrimonio. Y vemos que la Comissió i el Parlament no estan fent nada.
És el que t'anava a dir. Llavors, per què creieu que no es fa res? Hi ha d'haver-hi lliure circulació, s'ha de respectar els drets del col·lectiu, però efectes pràctics mira cap a una altra banda.
Sí, bueno, jo crec que és el que passa a les minories en general, no? Que evidentment, d'alguna manera, hi ha una consciència, que hi ha una direcció cap a la qual estem anant, més o menys, però segurament no estem entre les prioritats de les polítiques europees com de les polítiques dels països on no tenim drets, on en tenim molt pocs. No? Llavors, no hi ha una motivació molt elaborada o molt complicada d'entendre, simplement és que no som la prioritat.
Que a més també jo crec que s'ha fet aquesta declaració que una mica jo també ho veia molt en clau Polònia, perquè ells són els que van fer els símbols aquests de que no eren dels pobles aquests que no acceptaven que n'hi haguessin famílies LGTBI, i és una mica buscar-li la volta, però realment els països com Polònia i Hongria, que són els més extrems amb això, diuen que això és un tema intern dels països i que la Unió Europea no té per què pressionar ni legislar en aquests efectes, que és com una cosa interna. Mm. Aleshores, que també vam estar parlant amb l'Eleni, que ara sembla que pugui ser que es intenti posar una sèrie de mesures o tal, però un cop es fan lleis, tenen que estar els 27 d'acord, i Hongria i Polònia sempre votaran en contra. Això serà molt difícil trobar aquest arreglo. No?
Sovint Europa és vista com una terra d'acollida per al col·lectiu, però moltes persones migrades es troben amb una realitat molt diferent. Hem parlat amb Rodrigo Arneda, de Cati, i ens explica una mica la situació de les persones refugiades. Què en penseu de la situació dels refugiats, dels membres del col·lectiu LGTBIQ+, i dels refugiats, en aquest cas, d'Europa? Luca.
Doncs jo vaig tenir l'oportunitat, gràcies al Rodrigo, de parlar amb un noi de Mali. I la veritat, un noi, diguéssim, que va arribar aquí buscant refugi, precisament perquè Mali és un país molt homòfob, i on ell s'arriscava la vida cada dia, durant molts anys. I jo crec que són testimonis tot molt estremecedors, molt, no sé, i a mi em va afectar molt, no? No és que no conegués la situació així per llegir notícies, però quan
li poses cara.
Quan li poses cares i veu, en aquest cas, realment t'afecten i veus que realment és molt important com mesura de civilització poder donar acollida als migrants en general, des del meu punt de vista, però en aquest cas sobretot als migrants per raons com aquestes, no? Perquè s'estan jugant la vida, però és que és literal, no és per dir alguna cosa, no?
Helene?
Yo no conozco ningún caso, no he tenido experiencia propia, así que no puedo opinar.
Quines creieu que són les principals qüestions que hauria de començar a posar fil a l'agulla a Europa?
Jo crec que el principal i el primordial és que reconeguin un matrimoni. O sigui, si tu tens, ets un matrimoni en un país, això s'homologui per tota la Unió Europea, i que els llibres de família, que això passa, o sigui, en qualsevol parella heterosexual, o sigui, el teu matrimoni segueix sent el teu matrimoni, estiguis on estiguis d'Europa, i el teu llibre de família segueix sent el teu llibre de família on estiguis a Europa. Llavors, això és un desagravi envers les parelles LGTBI, que això no passa. Aleshores, el primordial per mi és dir que això es reconeix en tots els països.
Mm-hmm. Avui hem vingut aquí a la seu del Pride a fer aquest col·loqui amb el Luca Tancredi, amb l'Eleni, amb el Ramon, i hem parlat amb el Ferran Poca, que és el president de la Cambra LGTBI, i ens explica una mica la importància d'actes com el Pride a Barcelona, també el vincle, perquè és important que també es facin aquest tipus de reivindicacions. Creieu que té sentit el Pride, festes com el Pride, de cara a Europa?
Jo crec que l'orgull, el Pride, és un moment realment molt important per a qualsevol persona LGBTIQ+. I per nosaltres com família, nosaltres l'última vegada que vam poder fer un Pride de debò, el vam organitzar nosaltres, de la FLG, de l'Associació de Famílies LGBT, i per nosaltres és un moment molt important perquè és una festa, però és un moment reivindicatiu on ens mostrem a la societat sense por, sense vergonya i amb gana de reivindicar que som famílies com n'hi ha moltes, no? De molts tipus diferents. I crec que per això és un moment realment molt important, més enllà de tota la polèmica lligada el màrqueting i el pinkwashing i totes aquestes coses, però és un moment políticament important, jo crec.
Però, de fet, avui al programa hem parlat amb el Mahmoud, que és un noi egipci que ha demanat asil polític aquí a l'Estat espanyol, i ell ens deia: moltes vegades aquestes festes que feu, si les feu de cara a que arribin a altres països, això és contraproduent, perquè països islàmics i tal veuen aquestes festes, doncs això, com a festes i no com un acte reivindicatiu, i llavors ells no li prenen tanta importància.
No, jo crec que la visibilitat és important. Esto sí, és verdad que, perquè per lo menos esto pasa mucho en Grecia, que los medios de comunicación, los fotógrafos siempre eligen las personas que van más con menos ropa quizás en el Pride, especialmente si es en verano, y después una persona que no conoce nada de LGBT pues ve esta imagen y enseguida dice: esto a mí no me gusta, no, ¿por qué tiene que salir? Pero no es esto. Allí nosotros, yo creo que los Pride sí que son súper importantes. Y es muy importante que las entidades que las organizan no miran solo lo que es el día del desfile, pero también todos los otros actos que se hacen alrededor. Y allí es donde enseñamos quiénes somos, qué pedimos, y allí es donde la visibilidad es lo más fuerte.
Jo crec, respecte al Pride, nosaltres des de l'associació, des de la FLG, li donem molta importància a que nosaltres anem al Pride, a que ens mostrem, i que el Pride, pues, que també n'hi ha moltes famílies LGTBI, i realment quan anem nosaltres, hem sortit amb tren, hem sortit amb bicicletes, amb tot tipus, i que davant de tot el col·lectiu, pues, nosaltres també formem part d'aquest col·lectiu, que són moltes famílies, i és el moment de fer-nos visibles. Respecte als Prides, jo crec que són importantíssims. Potser aquí portem tants anys fent el Pride que sembla que com això ja no li donem tant valor, però, per exemple, a Polònia ha sigut prohibit els Prides un munt de vegades. De fet, han tingut molts problemes. A Varsovia, que l'alcalde sí que és més pro-LGTBI, va organitzar un Pride, després el van cancel·lar, s'han intentat erradicar totes aquestes manifestacions i molts anys no s'ha pogut fer. Ara sembla que els últims anys va començar per Varsovia, sí que estan començant a fer, però estem parlant d'un país europeu i on no existeix el Pride. Aleshores, jo crec que sí que és important que aquest dia sortim tots al carrer, que ens vegin, i que des de fora o des de dintre vegin que és el col·lectiu, i el col·lectiu és molt ampli, abarca moltes persones, molt tipus de persones diferents, i també abarca les famílies. I aquí a Espanya tenim la sort que n'hi ha moltíssimes famílies, que són molts, i també és el moment de mostrar-nos, no?, que formem part del col·lectiu.
El fet de que Gran Bretanya hagi marxat de la Unió Europea també afecta el col·lectiu o no?
De mi propia experiencia desde Nelfa, y esto que mi mujer es inglesa, la verdad es que nosotros de Nelfa siempre hemos tenido un problema de encontrar asociaciones desde Reino Unido. Sé que obviamente es un país que ha hecho muchos avances en derechos LGBT, en muchas cosas han sido pioneros en Europa, pero es verdad que, no sé, que es una isla y está un poquito allí y no se quiere mezclar mucho con Europa, incluso en derechos LGBT.
¿Quién creieu que serà el futur d'Europa en relació als drets del col·lectiu?
Bueno, jo vull desitjar i espero que anem evolucionant, i crec que sí que és la tendència.
Yo personalmente estoy esperando mucho de la Unión Europea y estoy muy optimista de que, por lo menos ahora que ya han empezado a escuchar a las familias, pues han entendido los grandes problemas que tenemos. Y a ver, y es una cosa muy importante, que ahora mismo los tenemos nosotros, estamos sufriendo los padres, pero nadie nos puede asegurar que el día de mañana no lo van a tener nuestros hijos e hijas cuando ya son adultos. Que puede ser que solo por tener dos mamás, cuando se van a vivir a Italia y quieren casarse, les dicen: ah, no, este certificado de matrimonio, de nacimiento aquí no nos sirve porque tienen dos mamás, por ejemplo. Y esto, cuando lo dices a la Unión Europea, es cuando enciende la bombilla y dicen: ay, mira, sí, lo tenemos que mirar, porque estamos hablando de ciudadanos europeos que ahora mismo son ciudadanos de segunda.
Antonio Gramsci, que era un intel·lectual italià, parlava del pessimisme de la raó i l'optimisme de la voluntat, no? Jo crec que el que estem aquí som molt optimistes amb la nostra voluntat, amb el que fem, tot i ser conscients de les dificultats i conèixer la realitat, que no és tan bonica com ens agradaria, això no ens ha de fer por i hem de seguir lluitant amb l'optimisme de la voluntat per arribar als resultats, que és inevitable, perquè a llarg termini no pot ser de cap altra manera, com per qualsevol altre dret. No? Amb el temps sempre ens dona la raó. El problema és quant de temps has de passar i quant sofriment i patiment ha d'haver-hi perquè això passi.
Avui hem vingut a la seu de CEGAL a parlar d'Europa i de com està Europa respecte als drets del col·lectiu LGTBIQ+. Hem comptat amb Luca Tancredi Barone, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
També hem comptat amb Eleni Maravella.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies també per ser aquí. I amb Ramon Antoni Joan. Moltíssimes gràcies també.
Moltes gràcies a vosaltres.
I us esperem en properes ocasions per seguir parlant d'Europa.